Molt bon dia, dimarts 20 de novembre, 6 minuts de les 11 del matí, ja en antena, comencem la Conca al dia, benvinguts.
La Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio. Tot el que passa al teu voltant ho trobaràs a la Conca al dia.
Què tal, com anem? Benvinguts una jornada més, 7 minuts de les 11 del matí. Avui, dimarts 20 de novembre, comencem el magazín diari de la Conca de Barberà. Una coproducció entre l'Espluga FM Ràdio i la xarxa de comunicació local, aquesta aposta per la proximitat, per conèixer tot el que passa a la nostra comarca, en tots els pobles, en els municipis que en formen part, activitats, però també l'actualitat. Les notícies de cada jornada que, doncs, aquí us posem al punt de les 11 del migdia i fins les 12 a l'Espluga FM Ràdio, al 107.4, esplugafmradio.cat i també al teu televisor, al canal de TET de l'Espluga FM Ràdio, per aquestes vies o també per el servei a la carta. Per tant, doncs, si ens esteu escoltant en un altre moment del dia a través d'internet, també que sigueu benvinguts. Comencem així el magazín diari que us expliqui tot el que passa al nostre voltant.
De dilluns a divendres, a les 11 del matí, la Conca al dia. El magazín d'actualitat i entrevistes de la Conca de Barberà.
El magazín diari de la Conca de Barberà. En el primer bloc destacarem, com és habitual, l'actualitat de la jornada, avui també fent un ràpid repàs d'aquest cap de setmana, però ja amb titulars d'aquest dimarts 20 de novembre. Amb tot plegat arribarem al punt de 2:15 aproximadament. També ho farem amb música, minuts musicals en el programa d'avui, i també ens interessarem per conèixer els titulars de la resta de país amb les publicacions de la premsa comarcal i, per tant, les notícies que tenen en capçalera. Això ho farem en el programa d'avui. Entre d'altres, també, doncs, tindrem temps per escoltar propostes d'aquests dies o, per exemple, com es preparen les oficines de turisme de cara a aquesta temporada de tardor. Tot això aquí a la Conca al dia fins les 12 del migdia a la teva ràdio local. Amb això comencem. Abans, però, hem de passar pel repàs de titulars.
L'Espluga FM Ràdio, informatius.
La cinquena edició del festival El Vi Fa Sang, de novel·la criminal en català de l'Espluga de Francolí, ja té data, serà del 5 al 7 d'abril del 2019. Cinquena edició, enguany, amb una línia que vol projectar-se a nivell comarcal, manté, però, el fil temàtic que ja va estrenar en l'edició passada i també el cocomissariat entre Salvador Balcells i Margarida Aritzeta. Avui ho avancem aquí a la Conca al dia. I Joan Pons ha guanyat la beca Josep Reig, que impulsa el Museu de la Vida Rural i el Paratge Natural de Poblet, dotada amb 3.000 euros, i l'ha guanyat amb aquest treball anomenat L'impacte dels serveis ambientals dels ecosistemes en les comunitats humanes de les muntanyes de Prades. I al monestir de Poblet segueixen amb les visites temàtiques. Aquesta tardor han recuperat el fil d'aquestes experiències que s'envolten al voltant d'una experiència temàtica en aquesta visita al monestir de Poblet. Aquest diumenge, 9 de desembre, d'aquí unes setmanes, hi tornen amb una visita al voltant de les llegendes de Poblet. Avui en parlarem també de les propostes temàtiques del monestir. I entre altres també tindrem temps per parlar d'una nova publicació a la Conca de Barberà que es presenta aquest cap de setmana i que ens descobreix als cinemes de la nostra comarca, la seva arribada i també el paper que han tingut en els caps de setmana, per exemple, i en l'oci de la comarca, com també en la faceta cultural, òbviament. Això avui ho expliquem, són titulars d'aquest dimarts 20 de novembre. I abans de les notícies, el temps. I amb la pregunta que cada dia formulem a la Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya. Carme, molt bon dia. Què ens espera en la jornada d'avui?
Bon dia, un dia més tornem a parlar d'una jornada inestable. Ara mateix tenim el cel força tapat, sobretot cap al sector més sud, i amb temperatures que també han estat més baixes per començar el dia. Tenim aquests valors que s'estan movent entre els 9 i 10 graus a punts de la costa, mentre que cap a l'interior tenim temperatures de 5-6 graus. En general s'espera que avui els núvols siguin els protagonistes, sobretot durant el matí, però és que a més, a partir de migdia passa un front que ens farà reactivar les precipitacions. Serà més cap a les zones de l'interior del Baix Camp, també cap a la zona del Priorat, cap a la zona fins i tot de la Conca de Barberà, és aquí on podran caure els ruixats una miqueta més actius o més importants. A la resta també arribaran les pluges, però més desgastades, és a dir, cap als municipis més costaners i plourà, però ho farà més feblement. Aquestes pluges es mantindran durant la tarda, però la tendència és que vagin a menys de cara a aquesta propera nit i de cara a demà ja parlarem de menys precipitacions. Pel que fa a les temperatures avui, quedaran força similars a les que vam tenir ahir. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carmen. Per tant, haurem d'esperar aquestes pluges que ens acompanyaran, pel que sembli, al llarg de tota la jornada aquí a la Conca de Barberà. Va, comencem ara ja amb les notícies que apuntàvem abans en titulars.
El repàs a l'actualitat amb Gerard Bosch.
I obrim calendaris, paper i bolígraf perquè el Festival Internacional de Novel·la Criminal en Català de l'Espluga de Francolí, el Vifassang, ja té data per celebrar la 5a edició d'aquest certamen que s'ha anat consolidant any a any. De cara al 2019, les dates seran del 5 al 7 d'abril, 3 dies de festival en aquesta 5a edició que, doncs, altra vegada tornarà a maridar el vi de la Dea Conca de Barberà amb la novel·la criminal i, doncs, tota la que englobe aquesta temàtica pel que fa, doncs, a la negra, la policíaca i totes aquestes corrents literàries que troben el seu espai. A l'Espluga de Francolí, en aquest Festival Internacional de Novel·la Criminal en Català, l'únic existent al territori, i que segueix en marxa ja, de fet, el comissariat, com també la regidoria de Cultura, porten uns mesos ja treballant en l'organització d'aquest festival i, per tant, ara han confirmat les dates el 5, 6 i 7 d'abril del 2019. Enguany seguirà amb la línia dels darrers anys, per, doncs, el que són totes aquestes propostes, presentacions de llibres, conferències. Encara no, òbviament, no se n'ha tancat la programació, no la coneixem, però avui sí que el que podem avançar és que continua aquesta organització entre la regidoria de Cultura, un comissariat que en aquest cas està format per una desena de persones del territori i encapçalat pels cocomissaris Salvador Balcells i Margarida Aritzet. Aquest va ser un dels canvis de l'any passat i enguany es continua mantenint així. Per tant, organització que es manté forta i que es treballa ara en la línia de créixer en aquest projecte a nivell comarcal, amb la previsió de fer actes, de fet, destinats a diferents franges d'edats que puguin arribar a un públic divers, en diversos llocs de la comarca, per tant, amb aquesta 5a edició de poder estendre la taca del Vifassang més enllà de l'Espluga de Francolí i també, enguany, mantenint el fil temàtic. L'any passat va ser, doncs, el primer any en què s'englobava tot el festival sota una línia temàtica i enguany repetirà, òbviament, amb un altre tema que encara no s'ha confirmat, però aquesta sí que és la intenció de mantenir aquest fil argumental al llarg de tot el festival que, d'alguna manera, doncs també serveix per estructurar les conferències, les presentacions, en conjunt les activitats que es fan englobades sota una temàtica concreta. De tot plegat se n'està parlant, se n'està treballant. Avui coneixíem les dates del 5, 6 i 7 d'abril. Novament, l'Espluga de Francolí tornarà a rebre desenes d'escriptors de novel·la criminal en català, també amb els Premis Nacional i Internacional el Bifasang, 5a edició. Per tant, un segell que ja es va fent un nom en el territori de parla catalana amb aquest festival dedicat a la novel·la que s'escriu en català, però també amb la perspectiva del segell internacional, d'aquells autors doncs, internacionals que també tenen obra traduïda al català i que, per exemple, doncs, en els darrers anys han estat premiats amb un premi internacional al Bifasang. Enguany tornarem a tenir Festival de Novel·la Criminal a l'Espluga de Francolí del 6, en, volíem dir, del 5 al 7 d'abril a l'Espluga, però enguany també amb aquesta, com a mínim, intenció que coneixíem avui d'ampliar la seva mirada, de poder-se dirigir a un públic més divers i també territorialment, així escampant la taca de la novel·la criminal arreu de la Conca de Barberà. Titular que avui us avancem aquí a l'Espluga FM Ràdio i que haurem de seguir coneixent tots aquests detalls, però en definitiva ja apuntant a la nostra agenda que del 5 al 7 d'abril l'Espluga de Francolí acollirà la 5a edició del Festival Internacional de Novel·la Criminal en català al Bifasang. I un any més, el Paratge Natural de Poblet i el Museu de la Vida Rural van unir esforços per impulsar la recerca al voltant de les muntanyes de Prades amb la tercera edició de la beca Josep Reig, que pretén impulsar aquest àmbit de les ciències naturals i socials aplicades a les muntanyes de Prades. Doncs bé, tercera edició d'aquesta beca que ja té un guanyador. Es va donar a conèixer durant les jornades del Bosc de Poblet i les muntanyes de Prades i és Joan Pons amb el treball L'impacte dels serveis ambientals dels ecosistemes en les comunitats humanes de les muntanyes de Prades. Va ser el més ben puntuat entre les quatre propostes que es van presentar en aquesta beca Josep Reig. Per tant, amb aquest treball, Joan Pons guanya aquesta beca dotada en 3.000 euros, que la meitat els aporta el Museu de la Vida Rural i l'altra el Paratge Natural de Poblet, dues institucions que promouen aquesta beca en la qual hi podia participar qualsevol persona a títol individual o també col·lectiu. En aquest treball, per tant, Joan Pons recull aquest impacte, com dèiem, dels serveis ambientals dels ecosistemes en les comunitats humanes de les muntanyes de Prades. Va competir-hi amb altres tres propostes i, per tant, guanya aquesta beca Josep Reig 2018, la tercera edició. Una proposta doncs, que ha estat valorada pel jurat, integrat per Antoni Carreras, president del Centre d'Estudis Locals de l'Espluga, també Joan Cartanyà, president del Centre d'Història Natural de la Conca de Barberà, i Esther Trullols, directora del Paratge Natural de Poblet, i també la directora del Museu de la Vida Rural, Gemma Carbó, les dues darreres representants de les institucions que promouen aquesta beca Josep Reig, que té guanyador avui, ho dèiem, Joan Pons, es fa amb aquests 3.000 euros per la investigació.
L'Espluga FM Ràdio, informatius.
I seguim amb més notícies perquè el monestir de Poblet repeteix l'experiència de les visites temàtiques aquesta tardor-hivern, novament repetint les visites al voltant del monestir de Poblet, però amb una visió, amb una perspectiva diferent, per exemple, doncs, coneixent, en aquest cas, el 9 de desembre, les llegendes al voltant del monestir i del territori que l'envolta. Es tracta de visites temàtiques, com dèiem, que es promouen des del centre de recepció de visitants del monestir de Poblet i que estan adreçades a un grup mínim de 15 persones. Són visites en català que tenen un preu de 10 o 7 euros en funció doncs, del col·lectiu que es tracti, de les edats, i en aquest sentit, doncs, el 9 de desembre hi haurà una nova edició al voltant de les llegendes de Poblet a 11:45 del matí. Les visites es poden fer, les reserves i més informació, volíem dir, es poden fer al centre de recepció de visitants del monestir de Poblet. Es tracta d'aquestes propostes que ja durant l'any passat es van fer al monestir de Poblet, per exemple, amb la visita temàtica al retaule de Poblet, les tombes reials, la visita familiar i també aquesta de mites i llegendes del monestir de Poblet, com la proposta de la conversió ecològica que està fent el monestir des del 2007. Són propostes temàtiques per descobrir d'una altra manera el monestir, generar-hi un altre relat i una nova oportunitat per aquella gent que ja ha visitat el monestir, doncs que ara el descobreixi en una altra faceta, des d'una altra mirada i, per tant, pugui redescobrir altres àmbits del monestir de Poblet. Estic a bo el cas perquè continuen, per tant, aquesta programació es va fent de forma periòdica, es van repetint aquestes visites temàtiques, ara, aquest 9 de desembre, encara queden uns dies, però, per tant, ara és el moment de fer les inscripcions, es repeteix la de mites i llegendes de Poblet.
El repàs a l'actualitat amb Gerard Bosch.
Bé, continuem amb més notícies perquè ara un llibre, una nova publicació, donarà resposta a l'origen del cinema a la Conca de Barberà, de quina manera va arribar, quan va ser i què va suposar per la població l'arribada d'aquest invent. La resposta ens la dona en un nou llibre Pedro Nogales Cárdenas, Alexandre Rebollo Sánchez i José Carlos Suárez Fernández en un llibre titulat Els nostres homes del diumenge, que tracta els inicis del cinema a la Conca de Barberà. En format històric hi podrem trobar, per exemple, quan es va fer la primera projecció de cinema a la Conca de Barberà, quines sales hi havia a començaments del segle a cada població de la comarca i també, en definitiva, la història de tots aquests locals, els projeccionistes, les persones que hi havia darrere d'aquests cinemes, els empresaris i també els espectadors que configuren aquesta part de la memòria col·lectiva del cinema a la Conca de Barberà, un art que va captivar els nostres avantpassats i que doncs ara recull aquesta història, aquests inicis a la Conca de Barberà amb aquest llibre que es presentarà aquesta setmana, aquest dissabte 24 de novembre. Anirà a càrrec la presentació del catedràtic d'Història Contemporània i Món Actual de la Universitat de Barcelona, Andreu Mayallo, presentarà la publicació al Centre Cultural Sant Jordi de Montblanc. Serà 6:45 de la tarda, també amb la presència dels escriptors, autors d'aquest treball, Els nostres homes del diumenge, un recull, una mirada enrere al voltant del cinema a la Conca de Barberà, al nostre territori, per veure doncs, el seu impacte, però també la gent que ho va fer possible, qui hi havia darrere d'aquestes projeccions a la nostra comarca. Els nostres homes del diumenge, aquest dissabte, es presenta a Montblanc. I un apunt de la jornada d'avui, perquè el magazín Som-hi de TAC12 entrevistarà aquest dimarts la nova pastora de les ovelles esgarriades 2019, Anna Andreu, i també, però, l'anterior pastora Lorena Puentes, organitzadora de la festa d'aquest dissabte, després de la celebració de l'esdeveniment, ara doncs arribaran al plató de TAC12. Jordi Murtró, el presentador del magazín, els entrevistarà en aquest espai per conèixer Doncs, en definitiva, això, quina és l'essència que és la festa de les ovelles esgarriades i què suposa per les dues pastores, la que ja ho ha fet i la que ara, doncs, Anna Andreu tindrà el repte d'organitzar la 25a edició, per tant, una edició especial de les ovelles esgarriades. Aquest programa es podrà seguir aquest vespre a les 9, a TAC 12 i també en reemissió a les 11 de la nit. El magazín Som-hi avui al voltant de la festa de les ovelles esgarriades, també revivint els millors moments d'aquest dissabte de la 24a edició de la festa del jovent Esplugui, que va reunir unes més de 350 persones en el sopar i posteriorment gairebé 700 en aquest pavelló del casal de l'Espluga de Francolí. Avui la cita a la televisió a TAC 12 al punt de les 9 del vespre amb aquesta entrevista a les dues pastores, l'entrant i la sortint, Lorena Puentes i Anna Andreu, la darrera organitzadora de la 25a edició, la de l'any vinent, 2019.
La Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
Tres minuts i dos quarts de 12 del matí d'aquest dimarts 20 de novembre. El que fem ara és una petita pausa publicitària, però quan tornem encara aportarem més titulars de la jornada d'avui, perquè, per exemple, farem balanç de la conferència del vicepresident de l'ANC que ha fet a l'Espluga de Francolí en el marc del cicle de conferències de la secció local de l'Assemblea Nacional Catalana a la Conca de Barberà. En parlarem, però també en terreny esportiu tenim un titular positiu, i és que un espluguí ha aconseguit guanyar una prova en BTT a les Terres de l'Ebre. Es tracta de David Ciurana. Us ho expliquem després d'aquesta pausa publicitària, també amb la resta de titulars del cap de setmana, que repassarem ràpidament, i les portades de la premsa comarcal de Catalunya. Per tant, no marxeu, ara tornem aquí a la Conca al dia fins les 12 del migdia a la teva ràdio local.
De dilluns a divendres, a les 11 del matí, La Conca al dia, el magazín d'actualitat i entrevistes de la Conca de Barberà.
L'Espluga FM Ràdio.
Vols anunciar-te a l'Espluga FM Ràdio? Trobaràs tota la informació a esplugafmradio.cat o bé enviant un correu a info@esplugafmradio.cat.
El caràcter dels vins Rendem es Déu té les seves arrels en els coneixements i la vocació sedimentats per una tradició familiar. Avui treballem sobre la base d'aquesta tradició i de la modernització de plantacions, processos i instal·lacions.
Cultivem la vinya, elaborem i criem els nostres vins amb passió per la terra i exigència en la distinció del nostre producte. Al celler Rendem es Déu també hi trobaràs una fidel aposta per al trepat, la varietat autòctona de la comarca.
Descobreix a l'Espluga de Francolí com elaborem els nostres vins ecològics, tasta'ls i gaudeix de les sensacions d'un paladar enfortit amb aromes de la Conca de Barberà.
Marcaràs el gol de la teva vida i no l'explicaràs? La comunicació és vital. Som el mitjà de comunicació que més creix a les xarxes socials. I tu, ja t'hi has sumat? esplugafmradio.cat.
L'Espluga FM Ràdio a la carta.
esplugafmradio.cat.
Senyor, els horaris, 2:15 del matí, dimarts 20 de novembre, continuem a la Conca al dia, ara explicant-vos altres titulars del cap de setmana. L'Espluga va rebre divendres una de les conferències del cicle de tardor de la secció local de l'Assemblea Nacional Catalana a la Conca de Barberà. En aquesta ocasió, l'Auditori Carulla Font del Casal va acollir la xerrada de Pep Cruanyes, vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana, que va exposar en aquest espai el context actual i el pla estratègic de l'Assemblea. Durant la conferència, que va treure l'atenció d'una cinquantena de persones cruanyes va repassar el context actual i també els fets històrics que l'han precedit. El vicepresident de l'ANC va manifestar que, per aconseguir la independència, s'haurà de desobeir perquè no vindrà donada per l'Estat encara que es donés, deia, un hipotètic suport d'un 90% de la població. Els drets, expressava, s'han de guanyar sempre desobeint les lleis injustes. Històricament ha estat així, va expressar Pep Cruanyes en aquesta conferència. D'altra banda, Cruanyes també va explicar el pla estratègic de l'Assemblea Nacional Catalana que passa per la mobilització permanent, la coordinació entre les institucions i fer la república des de baix amb el consum estratègic. A més, així va demanar Cruanyes també la unitat d'acció entre la ciutadania, les diferents institucions i els partits polítics. Sobre el consens de la... sobre el Consell, volíem dir, de la República, el vicepresident de l'Assemblea va destacar que serà important per donar continuïtat a la històrica declaració de la independència i, per tant, doncs així donar continuïtat a la proclamació de la independència que es va fer l'any 2017. Finalment, Cruanyes també va parlar del consum estratègic per fer efectiva la proclamació de la República, assegurant que passa també per les decisions quotidianes dels ciutadans. El cicle de conferències de l'Assemblea Nacional Catalana a la comarca continuarà el divendres 29 de novembre a les 8 del vespre a la sala de les Corts Catalanes de l'Església de Sant Francesc de Montblanc amb el fotoperiodista Jordi Borràs, que ha dedicat part doncs, de la seva carrera a investigar l'extrema dreta i el nacionalisme espanyol a Catalunya. Aquesta conferència servirà perquè Borràs presenti a la Conca de Barberà el seu llibre Dies que duraran anys. Ho farà a Montblanc, com dèiem, de cara a aquest pròxim 29 de novembre a les 8 del vespre. És el cicle de conferències de l'Assemblea Nacional Catalana a la comarca que estan celebrant al llarg d'aquesta tardor i que podria encara afegir alguna conferència més al llarg d'aquestes pròximes setmanes. En seguirem parlant. I obrim l'àmbit esportiu perquè l'espluquí David Ciurana ha aconseguit la primera posició en la categoria Master 30 de la Challenger Terres de l'Ebre 2018 en BTT i en modalitat llarga, una competició que consta d'un total de 7 proves. La primera es va fer el mes d'abril a la Torre de l'Espanyol amb la quarta edició de la Transboseca. Amb el mes de maig va ser llavors el torn de la cinquena edició de la Ficot Reis a Riba-roja d'Ebre, també al juny la Bandolers 7.0 a Sant Carles de la Ràpita i a principis de juliol Benissanet va acollir la novena edició de la BTT La Obergue. Al setembre es va fer l'altra vegada la temporada així, doncs, tornant a arrencar a Tivissa i al Perelló amb la tercera edició de l'Hamburgada Bike Race i aquest octubre va tancar la competició en posta amb el desè d'Extrem. D'aquesta manera, amb totes aquestes competicions, l'espluguí David Ciurana doncs, va sentenciar el títol en la darrera prova en imposar-se amb 4.781 punts. També cal destacar que aquesta edició de Challenger, aquesta prova, premia els ciclistes que participen a totes les curses amb una bonificació de 150 punts, però només sumen els 6 millors temps de la temporada. Ciurana només va participar en 6 de les proves, però no va ser un impediment per pujar al podi. La categoria Master 30 va comptar amb 165 corredors i Ciurana hi va participar en representació del club ciclista Campoclaro i va guanyar així aquesta primera posició de la categoria Master 30, com dèiem, del balanç de la temporada. Primera posició pujava a l'esglaó doncs, del podi en el més alt per coronar-se aquesta primera posició de la prova a les Terres de l'Ebre de BTT i en modalitat llarga després de 7 proves esportives en aquesta temporada. Ja explicats els titulars d'aquest dimarts 20 de novembre, anem ara cap al quiosc per conèixer la resta de notícies de la premsa comarcal de Catalunya. Ho fem amb els companys de la xarxa de comunicació local per conèixer això, què ens diuen avui els diaris del país.
Explicats els titulars, repassada la portada informativa, ens fixem com cada matí també en els diaris. Avui passa allò que el que trobareu al quiosc no respon a la realitat ni a l'última hora. Evidentment, les capçaleres de la informació comarcal, local del país, en l'àmbit d'internet, a la xarxa sí que comencen a recollir, evidentment, aquest accident, aquest descarrilament d'un tren de la línia R4 que ja s'ha cobrat una víctima mortal. Els serveis d'emergència, insistim, treballen des de la zona i des de la Generalitat, des de Protecció Civil es recomana a aquells familiars de persones que pensin que tinguin doncs, algú que viatgi en aquest tren i que no hagin pogut contactar amb ell, que truquin al 012 per doncs, tenir tota la informació disponible. Aquest és el canal perquè els familiars d'aquelles persones doncs, puguin tenir a l'abast tota la informació que els calgui. Dèiem que això de moment no ho recull, evidentment, la premsa que trobareu aquest matí al quiosc, sí que ho recullen les principals capçaleres del territori en matèria digital. De moment ens quedem, però, amb el que hi ha al carrer ara mateix, amb el que hi ha a les portades escrites dels diaris. Iniciem el recorregut en portada del Diari de Girona, que encapçalen edició avui titulant que Figueres intenta recuperar la normalitat l'endemà de l'aiguat.
Explica que els veïns de Vilatenim avaluen els desperfectes, però encara hi ha famílies desallotjades que no poden tornar a casa. L'embassament de Darnius passa del 65% de la seva capacitat a un 90% en només un dia. El cabal de l'Unyà es multiplica per 40, mentre que a la Bisbal han caigut 283 litres en 6 dies. També llegim en aquesta portada que una baralla acaba amb un jove apunyalat davant d'una discoteca de Girona.
A la Catalunya Central, recorregut a la portada del Regió 7, ens informa que justament aquesta zona del país té acollit 180 menors d'edat immigrants que estan sols.
La Generalitat ha habilitat cases de colònies i albergs per donar resposta ràpida a un fenomen que no ha deixat de créixer des de l'estiu de l'any passat. Fotografia de portada per una màquina netejant de roques la carretera de Feners i a peu de foto titula La plaga de les esllavissades no s'atura. 40 tones de roques cauen a Saldes després dels talls de carretera causats per les pluges.
A comarques de Ponent i en portada del Segre encapçalen edició avui explicant que 50 comunitats de veïns de Lleida deuen rebuts d'aigua de 4 anys.
Explica que la Paeria estudia 9 casos per saber si algun correspon a pobresa energètica. Mentrestant, la concessionària demanarà a l'Ajuntament que informi de tots els casos de forma progressiva. La fotografia de portada del Segre és ben curiosa, retrata un conjunt de monges que pertanyen a l'ordre de les Germanes dels Ancians Desemparats per explicar que Aitona vol convertir-se en capital del turisme religiós amb itineraris relacionats amb Santa Teresa Jornet, el Pare Palau i el Beat Josep Camí.
Cop d'ull ara a la portada del Diari Ebre, obre edició apuntant que l'Ebre no treu profit turístic de la reserva de la biosfera.
El Consorci de Polítiques Ambientals demanarà ampliar la declaració fins al nord de la Ribera, que havia quedat exclosa el 2013. La fotografia de portada ens situa a Tortosa perquè els aiguats han causat danys a moltes cases i edificis patrimonials del nucli antic, com per exemple el despreniment a l'Església dels Dolors.
Mentre que la portada del Diari Germà, Diari de Tarragona, encapçala la portada explicant que l'Hospital Joan 23 aconsegueix reduir l'estada a la UCI.
Diu que el fet que els familiars puguin estar al costat del malalt accelera la seva millora. I parla encara de dues altres bones notícies per a la salut. Així, Reus tindrà un equipament únic per ajudar els malalts d'Alzheimer i a les seves famílies i, d'altra banda, l'Institut Pere Virgili descobreix les causes ambientals i genètiques del sobrepès.
Aquests són els titulars de la premsa comarcal d'aquest dimarts 20 de novembre. Anem a conèixer ara els titulars d'esplugafmradio.cat, és a dir, tota la crònica cultural del cap de setmana que el repassàvem en la jornada d'avui i que se sumen als titulars que ja hem explicat al llarg de l'informatiu del que portem de la Conca al dia de la jornada d'avui. Per tant, ara, moment de repassar l'actualitat en format més breu, ho fem amb titulars, les principals notícies d'aquests dies. Anna Andreu serà la pastora de la 25a edició de les Ovelles Esgarriades de l'Espluga, així en va sortir doncs, escollida en el sopar en la nit de les Ovelles d'aquest dissabte, 24a edició, i aquest dimarts les podrem veure les dues pastores, a Lorena Puentes del 2018 i Anna Andreu del 2019, al magazín Somi, de TAC 12 a les 9 del vespre. Veïns i Ajuntament de Montblanc disposats a recuperar el poble vell de Prenafeta després de comprar-lo. Ja aquest diumenge s'han fet les primeres tasques de recuperació per per part de veïns de Prenafeta i, per tant, comença així aquests tràmits per tornar a recuperar aquest poble abandonat, doncs, més amunt de l'actual població de Prenafeta. I a Sarral, aquest cap de setmana, diumenge, es van tastar els primers vins de l'anyada 2018. Va ser en la festa del vi novell, la 24a edició, que va congregar unes 800 persones a la cooperativa vinícola de Sarral. Tot i el mal temps, l'amenaça de pluja no va espantar aquests 800 assistents, un esmorzar amb tast de vins, però també sardines de Tarragona. Unes 400 persones paral·lelament a Montblanc participaven en la tercera edició de la Cursa de la Dona, una fita solidària que en aquesta edició doncs, va créixer en participants, una cinquantena, així doncs, l'organització va ampliar la quantitat de persones que s'hi podien inscriure i que aquesta vegada destina la seva recaptació a la inserció social de menors i joves a través de l'associació Superacció. I l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, es va comprometre a organitzar un congrés internacional al voltant de l'art rupestre, de les pintures rupestres de les muntanyes de Prades, coincidint amb els 20 anys des de la declaració de Patrimoni Mundial per part de la UNESCO. Aprofitava la proposta que llançava Ramon Vinyes en la presentació de la revista Cultura i Paisatge i Andreu es comprometia que l'Ajuntament de Montblanc farà possible l'organització d'aquest simposi internacional a Montblanc. I parlant de simposi, el Museu de la Vida Rural ha acollit aquest divendres i dissabte la cinquena edició de les jornades del Bosc de Poblet i les Muntanyes de Prades. Una sessió, en aquest cas, de dos dies per conèixer els estudis al voltant de les muntanyes, però també, en definitiva, per reclamar més protecció al voltant de l'entorn natural de la Conca de Barberà.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
I entre altres, aquest cap de setmana també els explicàvem que es va presentar a Vimbodí el primer inventari sobre els bolets de les muntanyes de Prades, que el Club Bàsquet Montblanc ha estrenat enguany un nou escut per commemorar el 50è aniversari del club i que, a més, doncs, el taller de ràdio de l'Espluga Audiovisual va treure dissabte gent d'arreu del territori. Una dotzena de persones hi van participar en aquesta sessió impulsada per l'entitat que aglutina l'equip de col·laboradors de l'emissora de l'Espluga FM Ràdio i que així va formar els assistents en matèria de tècnics de ràdio i també de redactors. Són titulars que avui complementen les notícies d'aquest dimarts 20 de novembre.
La Conca al dia. L'actualitat i les entrevistes de la teva comarca.
Bé, i després d'això, després d'aquests titulars, d'apuntar les darreres notícies d'aquests dies a la Conca de Barberà, el que fem ara és endinsar-nos en un altre terreny, el del segon bloc del programa, que avui entrarem escoltant la música de Serapí, que serà una de les artistes que participarà en l'edició d'hivern del Festival Essències a Montblanc, amb Andrea Motis com a cap de cartell. Serapí, doncs, també hi serà. Avui escoltem a Summertime, és una de les cançons del seu darrer àlbum del 2015, Break the Chains, que va publicar aquesta artista. Avui l'escoltem per aprofundir ja en aquest darrer bloc del programa d'avui. Ho fem amb els minuts musicals Serapí, avui a la Conca al dia.
Getting warm.
Així sona Summertime de Sara P, ara també un tastet d'una altra de les cançons, Don't Give Up, d'aquest mateix àlbum, Break the Chains, del 2015. Sara P és una de les artistes, dèiem, que actuarà en el Festival Essències de Montblanc, el pròxim 1 de desembre. Come night, there's an empty space where you fall down and reflect. No thoughts, no words, oh. My purpose in this world. While ago, I was lost and scared. Oh, while ago, I would fear to fail. Oh, oh, but tonight, I will dare to be. I amb la música avui donem pas a l'espai de Ràdio Montblanc dedicat al turisme. Amb Quim Caral coneixem les propostes de tardor de les oficines de turisme.
Continguts en xarxa. Passió pel turisme.
I ens hi posem una setmana més, al Passió pel Turisme, aquest espai on el que fem és parlar del món del turisme i de la feina que fan les oficines de turisme arreu del país. Ens acompanya, com sempre, el nostre expert, en Quim Caral. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
De què parlarem avui?
Doncs una mica seguint amb el que parlàvem la setmana passada, de l'utilització que en fan les oficines de turisme de la informació que moltes vegades recapten del propi visitant i les feines que això comporta doncs, durant aquests mesos de final de l'any.
Què és el que esteu fent ara mateix, per exemple?
Ara sembla que potser no fem res, no? Perquè la visió immediata que pot tenir qualsevol d'una oficina de turisme és que és un lloc on entres i et donen planos o et donen informació sobre una destinació. I el primer que et ve al cap és que a l'estiu potser treballem molt, que potser per Setmana Santa, que per un pont es fa molta activitat, però la resta de l'any doncs, costa més de fer-hi coses. I més ara, doncs, que el dia s'escurça, que comença a fer fred, que hi ha dies plujosos, de dir, ostres, a l'oficina de turisme es deuen avorrir moltíssim, no? Perquè no deuen fer res. I clar, la resposta de qualsevol persona que treballi en una oficina de turisme és no. Fem moltes altres coses, no només estem esperant a que entri algú per atendre-li, explicar-li què pot fer en el nostre territori, inspirar-lo perquè s'ho passi el més bé possible, sinó que realitzen altres tasques. I a final d'any, sempre la que coincideix en totes les oficines de turisme, siguin les que ara ja entren en un cert declivi de quantitatiu, és a dir, que ja van cap a la baixa, com aquelles que ara s'estan preparant per atendre molts turistes, que serien les del Pirineu, per exemple, les que es belluguen molt per la temporada de la neu. Tant unes com les altres, ara el que estem treballant molt és en l'any que ve. Ja estem pensant què farem el 2019 perquè ara es comencen a elaborar els pressupostos de les administracions de les quals pot dependre una oficina de turisme.
A part d'això, també feu altres coses. Ara mateix, a turisme, quina és la situació?
Bé, la principal és aquesta. Pensar què has fet enguany, tot i que encara estem al penúltim mes de l'any, nosaltres ja estem, en certa manera, tancant moltes activitats que hem anat realitzant, ja les estem valorant, si t'han vingut la gent prevista, la quantitat prevista en esdeveniments que hagis organitzat, si han funcionat bé campanyes gastronòmiques per potenciar algun dels productes propis del propi territori, si has disposat de prou material gràfic per atendre els visitants que t'han vingut en moments punta, com pot ser l'estiu, els ponts, Setmana Santa, si aquells als quals tu t'adreçaves han acabat venint o no, tot això ho podem recollir a través de les estadístiques, és a dir, doncs mira, havíem pensat que vindrien molts francesos i resulta que no n'han vingut tants com pensàvem, havíem fet molts fulletons en francès, com que ens n'han sobrat, l'any que ve no en farem. O a la inversa, de dir, ens hem quedat molt curts de fulletons fets en no sé quin idioma, l'any que ve n'hem de fer més. O de dir, estem treballant molt amb les xarxes socials i veiem que hi ha molta activitat, potser l'any que ve hem de començar a pensar de fer un increment en les campanyes publicitàries a través de les xarxes, vol dir que hi hauràs de destinar diners. Tot això, ara és el moment de recollir resultats de les coses que s'han anat fent per, de cara a l'any vinent, preveure què és el que cada administració es pot gastar, què és el que es pot invertir en matèria turística, i bé, aquí ara entra cada oficina de turisme a negociar amb el seu responsable polític i de dir, l'any passat disposàvem de X diners, necessitem una miqueta més, i l'any passat es van dedicar a això, això i allò altre, i l'any que ve reforçarem això que fèiem, però a més potser doncs, podríem passar a fer una altra activitat. Aquests dos mesos que ara ens esperen, la feina que tenim les oficines de turisme és una mica dibuixar com pot ser l'any vinent, més o menys amb unes línies principals, què ens costarà cadascuna de les activitats que estem proposant, i després el responsable polític de cadascuna de les oficines de turisme, doncs, aquest pressupost doncs, l'ha de defensar dins les juntes de govern d'un ajuntament, d'un consell comarcal, d'una diputació, en aquest cas doncs, a Catalunya, si estéssim parlant de la Direcció General de Turisme i l'Agència Catalana de Turisme. Un cop s'ha aprovat, llavors es pot executar tot allò que més o menys havies previst. De fet, els pressupostos tenen aquest nom, pressuposen una situació, i això està clar. Ni una oficina de turisme ni ningú té una bola de vidre màgica que et permeti saber què és el que passarà l'any vinent, ni d'aquí dos. L'únic que pots és basar-te en què ha passat els anys anteriors i fer previsions en funció de certs moviments que hagis detectat enguany.
Per tant, estem en un moment de reflexió, seria, no?
Sí,
la paraula seria
sí,
aquesta?
Sí, podríem dir que és una molt bona paraula, perquè ens obliga a fer una petita aturada i mirar on som i cap on anem i d'on venim. Sí, allò que seria els trets distintius d'un període de reflexió. Per exemple, si has organitzat un esdeveniment, quan l'acabes, aquest esdeveniment, tens un munt d'informació, tant del nombre de visitants com els diners que s'han bellugat, com de les opinions que t'ha donat la gent, però encara està en calent. Per tant, va bé deixar passar un cert temps i ara agafar i dir com ens va anar aquesta campanya gastronòmica, com va funcionar una campanya publicitària que hem fet en grans mitjans, com ha anat doncs, l'obertura d'un punt d'informació supletori, que això passa molt a les destinacions de costa, per exemple, a l'estiu. Val la pena, no val la pena obrir un punt d'informació extra que ens suposa doncs, un sobrecost? Sí, no? Doncs sí, perquè hem vingut no sé quants milers de persones i totes aquestes persones ateses han marxat contentes. Doncs vol dir que sí que val la pena fer. I per tant, sí, seria una bona definició que estem en període de reflexió, que serà més menys llarg en funció de la disponibilitat de cadascú i sobretot de les activitats que a algú ja se li giren les properes setmanes. Com deia, les destinacions de muntanya, ara se'ls comença a girar molta feina i, per tant, aquest període de reflexió d'estar pensant en l'any que ve se'ls hi ajunta amb l'execució d'activitats que tenen previstes doncs, ja des de fa temps.
Clar, aquesta previsió també és important, entenc, perquè després, que ara l'any que ve, tot funcioni correctament, no? Els diferents productes i tot.
Sí, de vegades hi ha coses que tu ara pots pensar que faràs i després no acabes executant-les, o algunes altres que ara penses que sí, que tindran una certa importància, però després te generen més costos i potser també més arribada de visitants. Això fa que després fluctuï. De fet, els pressupostos ja tenen això, que les partides poden exaurir-se del tot o de vegades no s'acaben d'exaurir i allò ho acabes utilitzant per una altra cosa. A més, serà un any curiós l'any que ve. Ens passa cada 4 anys, això, que hi ha eleccions municipals. Més del 90% de les oficines de turisme de Catalunya depenen de l'administració local. I administració local és l'Ajuntament, és el Consell Comarcal i és la Diputació. Tot és administració local. I el fet de que hi hagin eleccions de vegades condiciona aquest període de reflexió, perquè tot i que en aquest cas jo defensaria la posició dels professionals que treballem a les oficines de turisme i diria que la vessant tècnica i professional s'ha d'imposar sempre a la política, a veure, no vivim en una bola aïllada, en una bombolla aïllada de la resta, i clar, sabem que hi ha eleccions i que un cert condicionant polític potser sí que el tindran algunes oficines de turisme a les quals se'ls demanarà que hi hagi accions lluïdes, que es vegin, prèvies al moment de les eleccions, no tan pensades per la tardor que ve, sinó més per la primavera. Això, en alguns casos, doncs, pot ser que passi.
I a nivell pressupostari es pot afectar també aquests canvis de legislatura?
Normalment no. Normalment els anys amb eleccions són relativament estables. Pot fins i tot donar-se el cas, això que deia, que per un interès clarament polític o electoralista en algun indret fins i tot pugi pensant de que es vol fer alguna cosa que soni molt just abans de les eleccions. No només amb turisme, en general amb qualsevol àrea municipal. Però podríem dir que allí on veurem l'efecte de les eleccions és en el del 2020, en aquest cas, que seran els primers pressupostos que ja definiran les noves corporacions que entrin escollides a partir de l'estiu que ve.
Els nous productes turístics també és ara que es pensen i...
Els projectes moltes vegades van condicionats al fet de que portin alguna mena de suport extern, suport econòmic. De vegades hi ha línies de subvencions que poden venir des del govern de la Generalitat. Hi ha una línia que es diu el Pla de Foment del Turisme que ve finançat per l'impost aquest que es mal coneix com a taxa turística, que no és una taxa sinó que és un impost sobre les pernoctacions dels turistes. Llavors, clar, pots dir, mira, vull fer un projecte però no tinc prou diners per fer-lo, necessito aquest suport extern de diners que venen de fora. És bo tenir sempre un projecte guardat al calaix per quan surten precisament línies de subvenció poder-lo presentar. Si després te'l donen, fantàstic. Si no te'l donen, doncs mira, segueix allà al calaix i potser el pots modificar i millorar per veure si te'l donen en una següent ocasió. I també hi ha molts projectes que estan finançats per la Unió Europea que també toca doncs, estar una mica atent a quan surten totes les convocatòries de subvenció perquè... En la major part dels casos, les oficines de turisme, tots els projectes que engeguen, no els poden engegar grossos, projectes econòmicament potents, no els poden engegar amb el seu pressupost habitual. Sempre necessiten aquestes aportacions extraordinàries per part d'administracions superiors.
Perquè el turisme creus que té prou suport de part d'administracions en aquest sentit, en aquesta línia que ara parlàvem.
Sí. Segur que si parlem amb les oficines de turisme catalanes tothom coincidirà a dir que no. Que no perquè ens trobaríem, que, per exemple, en el sector del litoral, on el PIB local pot ser que tingui una influència del turisme d'un 40%, no és un 40% de la inversió de l'Ajuntament, però no, ni de llarg, potser no és ni un 10% el que destinen a l'àrea de turisme. I en les destinacions on el turisme és més secundari, doncs que hi ha una dependència més gran de la indústria, per exemple, doncs sembla que si amb el que tenim, si amb el que estem invertint hi ha bé tanta gent com bé, doncs no cal augmentar. No? I probablement des de les oficines de turisme tenim molt la sensació del que el que fem són camins llargs, però molt pas a pas.
Doncs Quim Caral, tècnic de turisme, moltíssimes gràcies una setmana més.
Molt bé, doncs la setmana que ve.
I aquí tanquem nosaltres la Conca al Dia, després d'aquest espai amb la Montse Plana i el Quim Caral, turisme i els plans de treball d'ara de les oficines. Fins aquí la Conca al Dia i tornem demà a dimecres a la mateixa hora a les 11 del matí. Que passeu un molt bon dia, us deixem ara amb el Persones que eduquen al punt de les 12 del migdia. Adéu-siau.